Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 13 de desembre de 2011. La Casa del Rei ha anunciat que aparta Iñaki Urdangarín dels actes públics oficials per un comportament que qualifica de no exemplar, un gest sense precedents, aquesta declaració, i més encara tenint en compte que no hi ha ni tan sols imputació contra el duc de Palma. Ahir, des de la instància de la monarquia espanyola, també es va demanar respecte per la presumpció d'innocència d'Urdangarín. I la Zarzuela va afegir que farà públic l'ús dels 8 milions i mig d'euros que la Casa Reial rep dels pressupostos de l'Estat. En un altre gest, en aquest cas, gest de compromís amb una major transparència que des de moltes instàncies i des de molts sectors polítics i socials d'Espanya es demanava aquests últims anys. Per la seva banda, l'advocat designat per Urdangarín, Mario Pascual Vives, ja ha dit que el seu client està desolat i indignat per les filtracions d'aquestes últimes setmanes a la premsa sobre el cas Nós, cas que compromet Iñaki Urdangarín. És lloable que la justícia espanyola pugui actuar contra qualsevol ciutadà en el cas que hi hagi indicis d'un mal ús dels diners, en aquest cas un mal ús suposat de fons públic. Hem de respectar naturalment la presumpció d'innocència i hem de lloar el gest de la Casa Reial, tot i que potser seria millor que fos un gest positiu i no tan reactiu. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les informacions més importants de les últimes hores. El Regne Unit continuarà a la Unió Europea, tot i el veto al nou tractat. David Cameron va explicar ahir al Parlament Britànic que va anar a Brussel·les divendres amb la voluntat de buscar un acord amb la resta de membres. El líder de l'oposició britànica, el laborista Ed Miliband, va acusar el primer ministre de deixar aïllat el país. Entre les reaccions, les borses han tancat aquesta jornada de dilluns amb pèrdues pels dubtes sobre les conclusions de la cimera europea.
A les 10 d'aquest matí comencen les sessions de Constitució del Congrés i el Senat. Mariano Rajoy va anunciar ahir que el PP proposa Jesús Posada per presidir el Congrés i Pío García Escudero per al Senat. A més, Alfonso Alonso serà el portaveu dels populars a la Cambra Baixa.
La vicepresidenta econòmica en funcions, Elena Salgado, va assegurar ahir que el govern espanyol no està obligat a transferir a Catalunya els 759 milions que deu en concepte d'inversions en infraestructures, tot i que els tenien pressupostats per aquest 2011, d'acord amb la disposició addicional tercera de l'Estatut.
Els socis de l'Orfeó Català han aprovat amb 102 vots a favor i 7 en contra la modificació dels estatuts de l'entitat per poder refundar els organismes que van ser víctimes del saqueig de Fèlix Millet.
I en esports, l'entrenador del Barça, Pep Guardiola, va afirmar ahir que el seu equip no es pot considerar el millor del món fins que no aconsegueixi guanyar diumenge el Mundial de Clubs que es disputa al Japó. Els blaugrana debutaran demà contra l'Al-Sadd de Qatar, contra l'Al-Sadd de Qatar. I d'altra banda, en la Copa del Rei, l'Espanyol juga avui a les 9 a Vigo, l'anada dels 16ns de final. La Casa del Rei ha decidit apartar Iñaki Urdangarín dels actes oficials pel seu comportament, un comportament que des de la instància de la monarquia espanyola es qualifica de no exemplar. Ho anunciava ahir el cap de la Casa Reial, Rafael Spotorno, durant un esmorzar informatiu amb els mitjans de comunicació.
Spotorno ha explicat que la decisió d'apartar Iñaki Urdangarín de l'agenda oficial l'empresa el rei i el mateix duc de Palma i ha afegit que la Casa del Rei ja no pot anar més enllà en el judici de les activitats d'Urdangarín i que ha de ser la justícia que faci la seva feina. El marit de la infanta Cristina està sent investigat per una presumpta trama de corrupció relacionada amb l'Institut Nós. Iñaki Urdangarín, per tant, no participarà de moment en cap activitat oficial de la família reial. Pel que fa a les reaccions, l'advocat del mateix Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha sortit en defensa del seu client i ha explicat quin és el seu estat d'ànim. Ho feien declaracions a l'agència Europa Press.
Está preocupado, yo diría que también la palabra pues podría ser apesadumbrado y quizás también, por qué no decir, indignado. Es una persona muy fuerte y es una persona muy íntegra, pero lógicamente todas estas circunstancias que no le afectan o que parece que no se quiere que le afecten exclusivamente a él en un procedimiento judicial, pues se van extendiendo con unas ramificaciones que quizás no corresponderían.
I per cert, encara un apunt d'aquest esmorzar informatiu que va protagonitzar Rafael Spotorno, cap de la Casa del Rei, amb els mitjans de comunicació, i és que la Zarzuela donarà alguns detalls del pressupost de 8 milions i mig d'euros. En aquest sentit, Spotorno va anunciar que, presumiblement, abans de finals d'any, la Casa del Rei publicarà al seu web el desglossament del pressupost que rep anualment de l'Estat.
Canviem de tema. El primer ministre britànic David Cameron confirma davant el Parlament que el Regne Unit segueix sent membre de ple dret de la Unió Europea, tot i el seu veto als acords adoptats en la cimera de divendres passat a Brussel·les.
El líder de l'oposició laborista, Ed Miliband, ha acusat el primer ministre de deixar aïllat el Regne Unit i li ha retret que va presentar el veto no pels interessos nacionals, sinó per interessos de partit a causa de les dissensions en el si de la coalició governamental. Cameron va replicar Miliband que la Gran Bretanya segueix sent membre de ple dret de la Unió Europea i els esdeveniments de la setmana passada, afegeix, no van fer res per canviar això.
Els inversors, mentrestant, reaccionaven ahir amb descrèdit davant les mesures acordades a la cimera de divendres. Les principals borses europees tancaven amb pèrdues.
Concretament, l'IBEX 35, per exemple, va acabar la sessió amb una baixada del 3,11%, que va fer perdre la cota dels 8.400 punts, arrossegat principalment per les retallades de grans valors com el Santander i el BBVA, que reflecteixen sobretot la decepció dels inversors davant les conclusions de la cimera europea de la setmana passada. Els números vermells també es van imposar a tot les places europees, amb especial intensitat a la de Milà, amb un 3,8% en negatiu, i Frankfurt, amb un 3,4%, però també a París i a Londres.
Notícies de casa nostra en format breu. La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Elena Salgado, va assegurar ahir que l'Estat no està obligat a pagar els 759 milions de l'addicional tercera de l'Estatut.
Són diners que deu en concepte d'inversions en infraestructures. Elena Salgado entén que la Generalitat no té motius per portar-los als tribunals, tal com va plantejar el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, i ho argumenta assegurant que es tracta d'un crèdit pressupostari que és una possibilitat de gastar, però de cap manera una obligació.
L'alcalde de Terrassa i aspirant a primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pere Navarro, es mostra partidari que hi hagi una candidatura única, però no a qualsevol preu.
Navarro, que surt com a preferit a la cursa pel lideratge socialista que es decidirà al Congrés d'aquest dissabte, matisat que la unitat és desitjable només si hi ha consens. A més de Pere Navarro, recordem que Àngel Ros, alcalde de Lleida actualment, i Joan Ignasi Elena es presenten per optar a la primera secretaria del PSC.
Pere Puig, l'assassí confés d'un constructor i el seu fill i dos empleats de la Caixa del Mediterrani a la Garrotxa, s'ha negat a contestar les preguntes de la Fiscalia i les acusacions.
Pere Puig, de 58 anys, només ha ratificat amb un sí la declaració que va fer i ha explicat que el desembre de l'any passat cobrava 1.150 euros mensuals fent de paleta i que ara a la presó de Figueres rebia entre 180 i 200 euros al mes. Puig, recordem, va matar trets i amb un rifle un constructor i el seu fill en un bar de la Canya i dos treballadors de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani a Olot ara fa gairebé un any. El judici es fa amb jurat popular.
I els socis de l'Orfeó Català van aprovar ahir al vespre amb 102 vots a favor i 7 en contra la modificació de l'estat dels estatuts de l'entitat per poder refundar els organismes que van ser víctimes del saqueig de Fèlix Millet. A partir del gener, doncs, una única entitat gestionarà el Palau amb el nom de Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana i començarà el procés de desaparició del consorci. L'associació i el cor de cambra quedaran integrats en el nou ENS.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. La desena legislatura de la democràcia espanyola comença avui amb la Constitució a partir de les 10 del matí d'aquí a poc menys de dues hores de les dues cambres parlamentàries, el Congrés dels Diputats i el Senat.
La legislatura està marcada per la majoria absoluta del Partit Popular. De fet, que el Partit Popular domina les Corts ja es farà evident avui amb aquesta elecció dels presidents de les dues cambres i en la composició de la mesa del Congrés. Per presidir el Congrés, el futur president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es escollit Jesús Posada, un exministre de José María Aznar, i per encapçalar el Senat, Pío García Escudero. Les vicepresidències de la Cambra Baixa les ocuparan dues dones, Célia Villalobos i Dolors Montserrat, mentre que la Cambra Alta, el vicepresident que li correspon als populars, serà Juan José Lucas. Els secretaris del Congrés seran Ignacio Gil Lázaro i Santiago Cervera, i els del Senat, Ramón Rabanero i Matías Conde. Pel que fa als portaveus dels respectius grups parlamentaris, els escollits són Alfonso Alonso i José Manuel Barreiro.
Avui sessió constitutiva i d'aquí a menys d'una setmana ja la sessió d'investidura de Mariano Rajoy. Més temes de l'actualitat en l'àmbit espanyol. Avui declararà l'expresident valencià Francisco Camps davant del jutge Juan Climent a València. Després d'una primera jornada del judici sobre la trama valenciana del cas Gürtel, en què només es va constituir el jurat popular i, per tant, no va haver-hi finalment encara declaració de Camps.
Forta expectació mediàtica en aquest judici, on començarà finalment el Tribunal Superior de Justícia l'endemà de la llarga constitució del jurat popular, que va durar 9 hores concretament, per la qual cosa les declaracions dels dos acusats de suborn, Francisco Camps, també la seva mà dreta, el PP valencià Ricardo Costa, es va haver d'ajornar un dia. Camps i Costa s'asseuen al banc dels acusats per un presumpte delicte de suborn passiu impropi per haver rebut peces de vestir com a regal de la trama Gürtel, que estava interessada en l'adjudicació de contractes de l'administració pública autonòmica.
I el jutge Javier Pérez, que instrueix la causa per l'accident d'un avió d'Espanair a l'aeroport de Barajas el 20 d'agost de 2008, en què van morir 150 persones, ha tancat ja la investigació del cas.
I el magistrat finalment ha decidit mantenir la imputació a dos tècnics de l'aerolínia. En canvi, ha acordat retirar la imputació contra el cap de manteniment, el cap de la divisió de manteniment, també en línia, i el cap de qualitat de la companyia aèria. La causa contra aquestes tres persones queda, per tant, arxivada i van a judici els dos tècnics de l'aerolínia.
Tres minuts i serà un quart de nou. El govern del Canadà ha anunciat que abandona el protocol de Kyoto per no pagar les multes relacionades amb l'incompliment de la reducció de les emissions contaminants. La decisió es va fer pública ahir, poques hores després de la conclusió de la cimera sobre el canvi climàtic de Durban, a Sud-àfrica.
El ministre de Medi Ambient canadenc, Peter Kent, ha afirmat que Kyoto no funciona i, per aquest motiu, ha dit invocant el dret legal per retirar-se del protocol. Segons Kent, perquè el país complís els seus compromisos, hauria de retirar en el pròxim any tot tipus de vehicles de les seves carreteres o eliminar la calefacció a tots els edificis del país. L'alternativa, això ha dit el ministre canadenc, seria la transferència de 14.000 milions de dòlars dels contribuents canadencs a altres països, l'equivalent a 1.600 dòlars canadencs per cada família.
Partidaris del president rus Dmitri Medvedev i del primer ministre Vladimir Putin es van manifestar ahir pel centre de Moscou per celebrar el Dia de la Constitució sota el lema Glòria a Rússia.
Els participants han reiterat el seu suport a Putin i Medvedev i el seu rebuig a aquells que volen de la desintegració del país, en referència a les protestes opositores dels darrers dies i que van ser més multitudinàries. Al centre de Moscou es va inundar de banderes russes i retrats de Medvedev i de Putin, a qui els manifestants consideren líder indiscutible i l'únic que pot fer avançar el país.
Recordem que Medvedev, que va encapçalar les llistes del partit oficialista Rússia Unida, va assegurar al seu Facebook diumenge que havia ordenat investigar els casos sospitosos després de les nombroses denúncies de frau electoral en aquests comicis.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, avui el Barça torna als entrenaments al Japó, on des de la matinada d'ahir ja prepara la semifinal del Mundial de Clubs, que jugarà dijous davant de l'equip qatarià de l'Al-Ahly.
Per cert, que després de la sessió d'entrenament d'ahir, Pep Guardiola va afirmar que el Barça no es pot considerar el millor del món fins que no aconsegueixi alçar-se amb el Mundial de Clubs. Guardiola ha instat els seus a no perdre l'oportunitat de guanyar el torneig, ja que es tracta d'un títol molt prestigiós i molt important que arriba molt poques vegades.
I encara en futbol, d'altra banda, l'Espanyol juga avui a les 9 del vespre a Vigo l'anada dels setzens de final de la Copa del Rei, només dos dies després del seu brillant triomf 4-2 a casa contra l'Atlètic de Madrid. I en tennis, el final del cicle de l'equip espanyol de Copa Davis està més a prop de fer-se realitat.
Sí, David Ferrer i Rafa Nadal ja van avançar que renunciarien al torneig la pròxima temporada. Avui podria ser el capità de l'equip, Albert Costa, qui anuncia el seu adeu després de 3 anys al capdavant de la selecció de la Davis. La Federació Espanyola, però, es planteja presentar-li la renovació i és per això que avui tindrà una trobada amb el tècnic per saber de primera mà quines són les seves intencions.
I acabem amb un nom propi de l'actualitat, parlant en aquest cas de bàsquet, de l'NBA. Una informació d'última hora. Marc Gasol confirma que continuarà jugant amb els Grizzlies de Memphis, que han superat l'oferta que havia fet el Houston Rockets, el Rockets de Houston, sobre el jugador català. De mica en mica, doncs, van quedant definides les plantilles de l'NBA, mentre Pau Gasol, recordem-ho, encara no té clar el seu futur. Aquesta matinada, el seu germà Marc, com dèiem, ha anunciat, a través del Twitter concretament, que continua a Memphis.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre repàs diari. El Papa Benet XVI va confirmar ahir que visitarà Cuba i Mèxic abans del temps de Pasqua, és a dir, abans del 8 d'abril. Durant l'homilia d'una missa celebrada al Vaticà amb motiu de la festa de la Mare de Déu de Guadalupe, el pontífex va dir que la visita ha de servir per consolidar la convicció que aquest temps que vivim és òptim per evangelitzar amb fermesa en la fe, amb una esperança viva i amb una caritat ardent. En la celebració commemorativa dels 200 anys d'independència dels països llatinoamericans i del Carib, el Sant Pare va animar els ciutadans d'aquests països a ser sempre defensors de la vida humana des de la concepció fins al seu final natural. També va fer una crida perquè se superin els grans problemes que pateix avui l'Amèrica Llatina, sobretot la misèria, l'analfabetisme, la corrupció, la violència i el narcotràfic.
El Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat celebra el 50è aniversari amb representacions adaptades per a persones invidents i sordes. Per primera vegada es fan sessions adaptades amb comentaris visuals o sonors per ajudar els assistents cecs o sords a poder seguir la història que s'hi representa. La primera es va celebrar diumenge passat i la següent serà el pròxim 8 de gener. Els organitzadors que van presentar ahir la temporada preveuen que la xifra de visitants d'enguany sigui superior a la de l'any passat, en què es va arribar, atenció, als 15.000 assistents. El diputat al Parlament, Josep Maria Llop, que és invident, ha dit que aquesta experiència s'hauria d'estendre a altres àmbits. Aquest any s'acabarà el dia 15 de gener, a aquest Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat, amb un total de 47 representacions en cap de setmana i també en dies festius, un total de 20 dies.
I acabem explicant-vos que ahir es va celebrar al Museu Nacional d'Art del segle XXI de Roma, al vespre, la primera de les dues sessions previstes per aquesta setmana, coincidint amb l'exposició Gaudí i la Sagrada Família oberta al Vaticà fins al dia 15 de gener. El títol de la sessió d'ahir, presidida per Gianfranco Rabasi, president del Pontifici Consell de la Cultura, i per l'arquitecte Mario Botta, era aquest: arquitectura, símbol i sagrat, un segle després de Gaudí. En aquesta primera sessió va participar el director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. I principals titulars de portada a la premsa, a La Vanguardia: el rei aparta Urdangarín per conducta poc exemplar, entre cometes, paraules de la Casa Reial. El periòdico, repudiat, amb una imatge d'Urdangarín i del rei, en forma de foto trencada. El Punt Avui, Europa no convenç. I el diari Ara, també, fent un símil amb els escacs, titula "El rei mou fitxa".
Repassem altres portades al País. El rei aparta Urdangarín pel seu comportament no exemplar. El Mundo, cop d'autoritat del rei a l'apartat de la Casa Urdangarín. Público, la Casa Reial admet que Urdangarín no ha estat exemplar, però no li demana que torni els diners públics. La Razón, la Casa Reial aparta Urdangarín pel seu comportament no exemplar. I l'ABC obre amb unes declaracions de Zapatero i destaca aquesta frase seva: el meu desig més íntim és que Rajoy sigui bo per a Espanya.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 9, una petita pausa de seguida al servei i després entrevistem Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Amics de Mozart us convida el dimarts 13 de desembre a la missa exequial pel 220è aniversari de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart. Serà a 8:45 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Gràcia, carrer Gràcia 35 de Barcelona, i tindrà la col·laboració de la soprano Ana Belén Gómez i l'organista Àlex Morandini. El dimarts 13, missa exequial pel 220è aniversari de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart, el record d'un geni de la música. Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
El millor per la teva casa, els jocs de llit i les fundes nòrdiques d'Hipercor. I amb aquesta ofertassa 2x1, és hiper millor. Emporta-te'n dues i paga'n només una. Combina-les com vulguis. Et regalem la d'un import més petit. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem d'aturades, en principi habituals, però que hi són en aquesta xarxa viària. Repassem les vies més plenes, per exemple, l'autovia A2, trams aturades, de fet, el cinturó de litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Venim cap a Barcelona, cap a la zona franca, per tant, cinturó de litoral encara carregat per venir cap a Barcelona. També la B23 en aquesta zona presenta retencions intermitents, Molins de Rei, Sant Feliu, sobretot, més endavant, Esplugues, Avinguda Diagonal. A l'extrem nord, la C58, segurament la via amb més trànsit, aturades, de fet, a Sabadell, a Badia, per venir cap a Barcelona, però també hi ha retencions entre el Nus, la Trinitat, Montcada i Reixac, aquí sobretot sortint de la Ciutat Comtal en aquesta C58. I acabem amb la C17, una altra via que presenta aturades, també són habituals, entre Granollers i Parets, per venir cap a Barcelona. Per tant, és tot. Des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica molt tranquil·la per aquesta jornada de dimarts. De fet, només esperem aquests intervals de núvols alts que aniran creuant al llarg del dia d'avui, producte d'una dèbil pertorbació que creua d'unes latituds una miqueta més superiors a la nostra. Això doncs comportarà un cel força entrenyat al llarg del dia d'avui, però en cap cas esperem precipitacions. A més, tot plegat vindrà acompanyat d'unes temperatures que esperem de cara a migdia que puguin pujar respecte a la jornada d'ahir, però en canvi, a hores d'ara, les mínimes a primera hora del matí encara seran força baixes. De fet, en aquests moments podem parlar de temperatures al voltant d'entre 8, 9, 10 graus a la ciutat de Barcelona, entorn als 4 graus a la de Girona, 2 graus a la de Lleida i al voltant dels 12 graus a la de Tarragona. A d'altres punts del país les temperatures han pujat, sobretot a alta muntanya del Pirineu, però d'altres, per exemple, han baixat. Però esperem, això sí, que de cara a migdia la massa d'aire sigui clarament més càlida i això faciliti que l'ambient doncs, sigui més agradable al centre de la jornada. Tot plegat també vindrà acompanyat d'un vent de component oest que en general s'anirà reforçant al llarg d'aquesta jornada i podrà bufar fins i tot en cops forts a gran part del territori, fins i tot molt forts a punts elevats de la serralada del Pirineu. De cara a demà la situació serà similar, però esperem una davallada progressiva de la temperatura que sembla que encara serà més acusada a partir de finals de setmana. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Ahir destacàvem que la manca de neu i la crisi deixaven uns nivells d'ocupació fluixos en l'últim pont de la Puríssima i la Constitució. De fet, durant tota la setmana passada, a molts llocs, amb prou feines, s'arribava al 50%, tant en hotels com en cases rurals. Tot i que els comerços, d'altra banda, han notat un augment en la facturació entre un 2 i un 4%, els comerciants no estan tampoc satisfets de com ha anat el pont, on la gent ha aprofitat més per mirar que no pas per comprar. Tot i l'obertura en festius, ara en queda un, que és aquest diumenge dia 18, la Confederació de Comerç de Catalunya calcula que de moment només s'ha venut un 10% del que es preveu per a tota la campanya de Nadal i Reis. Avui ens acompanya en directe el secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile. Senyor Fraile, molt bon dia.
Bon dia i bon cafè.
Gràcies, igualment. Bé, el balanç d'aquest pont de la Puríssima, podem confirmar que és una mica agradós, és a dir, augment de facturació però insatisfacció pel que fa a les perspectives i a les expectatives posades?
Bueno, a veure, ja sabem que aquesta setmana és la setmana sempre de... que els consumidors tafanegen, visiten per primera vegada les botigues que estan ja amb tota l'oferta nadalenca, passegen pels carrers i places que estan amb les il·luminacions de Nadal, hi ha les fires tradicionals, els vetllens, etc etc. Tot això ja ho sabem, i per tant els milers i milers i milers de ciutadans que passegen no són milers i milers de compradors. Els compradors són, en fi, mínims, i per tant, vull dir, no hi ha hagut cap sorpresa. I si a més estem en un entorn de contenció del consum i desconfiança, la veritat és que la cosa és la que és i no podem fer res.
Sí, no hi ha motius, doncs, per un alarmisme excessiu, vaja, o per una preocupació molt gran.
A veure, sí que hi ha una certa preocupació, jo diria que alarmisme no, perquè clar, tampoc no es tracta d'això, però sí que realment tenim un nivell de desconfiança de la població molt elevat, perquè tot el dia estem amb missatges d'intervenció del Banc Central Europeu o qüestions de, no sé, de la prima i dels mercats i no sé què. Que tot això, hi ha un 82% de ciutadans catalans que no estan afectats, per sort, d'una manera significativa per la crisi, ni han perdut la seva capacitat de compra d'una manera significativa, i en canvi s'estan comportant com si estiguessin en l'atur o pràcticament amb una prudència que ratlla, diríem, amb un extrem que no és acceptable. I en aquest sentit sí que nosaltres reclamem que d'una vegada per totes, en fi, es clarifiquin totes les condicions econòmiques a mig i llarg termini per intentar realment recuperar aquesta confiança, que és el que ens farà tornar a créixer d'una manera tranquil·la, prudent, però un canvi en tots els aspectes, no?
Sí. Com a Confederació de Comerç de Catalunya, vostès donarien algun consell als consumidors de cara a administrar les compres, a gestionar-les bé, tenint en compte que ara venen uns dies importants per a la campanya, com és aquest festiu proper diumenge, dia 18. També em sembla que
Vaja, la botiga s'obre, sí.
Sí, se'ns tira tot a sobre. A més, hi ha pocs festius, perquè Nadal i Cap d'Any és diumenge. Com ho veu?
Bueno, a veure, per al comerç, el Nadal i Reis és molt important. El 25% de totes les ventes de l'any es concentren en aquests dies. I això és bo pel comerç, però és bo per la indústria i és bo per tothom, no? Perquè, clar, d'alguna manera és un plantejament de que l'economia es va produint, no? Aleshores, sí que és important als consumidors que vagin a les botigues que coneixen de sempre, dels barris, del seu poble, de la zona comercial, que saben que tenen confiança, que els poden donar una bona orientació, que els productes sempre és millor comprar-los amb anticipació, no estar al darrer moment, perquè hi ha talles, colors,
models, unes joguines que s'esgoten, unes fons que no hi són, o, en fi, sempre, malgrat que la demanda no tira suficientment, estar al darrer moment no és aconsellable. I, com sempre, un consum responsable i, en la mesura del possible, també solidari, perquè penso que també en aquests moments hi ha gent que passa dificultats i també hem de ser, en aquest cas, com sempre fa el petit comerç, solidari amb el seu entorn.
Moltíssimes gràcies, senyor Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, per haver-nos atès, per haver donat un missatge esperançador. Malgrat tot, no està tot perdut, si em permet la simplificació, en aquesta gran batalla contra la crisi, i esperem poder remuntar aviat. Que vagi bé, en tot cas, a vostè com a representant de tots els comerciants grans i petits de Catalunya, tota la campanya i els propers dies. Bé per tothom, pels venedors, que també necessiten d'aquest consum per viure.
Exactament. Pensa que som el primer empleador del país, més de 300.000 persones, i que nosaltres som l'expressió de la salut de l'economia. I en aquest sentit, cada dia treballem el millor que podem per fer un bon servei i donar un bon producte. Moltes gràcies i bones festes i bon Nadal per tots vosaltres.
Això mateix i bon dia. Adéu-siau. Ara mateix, quan són ja 8:45, última hora informativa amb la Carolina Costa i després la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. El secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile, acaba de reclamar a les institucions que clarifiquin les polítiques econòmiques a curt i llarg termini per recuperar la confiança dels consumidors. Miquel Àngel Fraile també ha dit a Ràdio Estel que el 25% de les vendes de tot l'any es concentren a Nadal i a Reis i demana també un consum responsable i solidari amb el petit comerç. A les 10 del matí arrenca la 10a legislatura des de la recuperació de la democràcia a l'Estat espanyol amb la constitució de les dues cambres al Congrés dels Diputats i també al Senat. L'alta comissionada per als drets humans de l'ONU, Navy Pillay, ha informat que són ja més de 5.000 els morts per la repressió a Síria, entre ells més de 300 menors, i ha demanat al Consell de Seguretat de l'organisme que enviï aquest assumpte a la Cort Penal Internacional. I en esports, el Barça torna als entrenaments al Japó per preparar la semifinal del Mundial de Clubs, que juga demà passat davant l'equip qatarià de l'Al Saad. I en bàsquet, Marc Gasol ha anunciat al seu Twitter que de moment continua als Memphis. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 9.
Decora el teu Nadal amb l'arbre solidari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Natural, sostenible i d'origen 100% català. Preus de 35 a 50 euros i 3 mides per triar. Fes la teva compra al 93 409 2770 o des de radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Aquestes festes fes lloc a casa. Arriba l'arbre solidari. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973 480 002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Vet aquí una vegada una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum, les botigues de regals màgics i la gent gaudir d'un Nadal fet d'il·lusió. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pot ser a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Tu crees el Nadal. T'encanta sorprendre amb regals de moda i al Corte Inglés els tenim tots amb quelcom molt especial per tu.
Ara i fins al 22 de desembre tens un 30% de descompte en milers de peces de moda, llançaria, accessoris i sabateria per dona, home i nens.
Un descompte així et resol molts regals.
Avança't. Regala Nadal al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 2:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanya en Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Bon dia, doctor Arbussà.
Hola, molt bon dia.
També tenim Alfons Calderón, economista. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
I, finalment, saludem la tercera persona que ens acompanya, que avui és el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa. Bon dia, senyor Arasa.
Molt bon dia.
Bé, la Casa del Rei anunciava ahir, en un gest que no coneixíem en l'actual context de democràcia i monarquia parlamentària, que aparta Iñaki Urdangarín, el marit de la infanta Cristina, dels actes públics oficials per un comportament que la mateixa institució monàrquica qualifica de no exemplar. És un gest important, tenint en compte que no hi ha ni tan sols imputació ni actuació de la Fiscalia contra Iñaki Urdangarín pel suposat cas d'aquesta empresa NOS, segons segons les investigacions periodístiques o el que anem sabent per filtracions, s'hauria emportat il·legalment molts diners públics del govern de les Balears, en aquest cas. Senyors, què en pensen?
Bueno, el que és segur és que, així com el carrer, ja ha fet també un judici paral·lel, aquell que diu, no? Encara que judicialment no estiguin imputat, però el carrer ja ha fet la seva valoració, en tot cas, que aquest comunicat de la Casa Real és quasi una sentència, de fet.
Vull dir, el que és com està, una confessió.
El que està ja titllant és de conducta no exemplar, que és, per mi, sinònim pràcticament d'una culpabilitat. La culpabilitat, ja veurem de quin grau, però un reconeixement de que les coses no s'han fet ben fetes quan justament la Casa del Rei i els membres de la Casa del Rei tenen obligació no sols de semblar-ho, sinó de semblar-ho.
Sí, és un cop molt fort a la monarquia, aquest fet que s'ha produït. O sigui, aquí jo diria que estem en un país en què tothom, pràcticament tothom, accepta la monarquia. Com a mínim el rei Joan Carles no es posa en qüestió, però les monarquies, a una Espanya, tenint en compte que és el que en diu el rei de los republicanos, és una mica ja difícil en si mateixa. La característica ha estat en aquesta relació positiva del rei amb la gent, amb el país, i les seves actuacions, i reconeixen que això ha anat molt bé, estabilitat, però, com deia ara l'Ignasi, de la monarquia, un aspecte fonamental és l'exemplaritat. Si no hi ha l'exemplaritat, quin sentit té la monarquia? Podem dir ara. I per tant, això és, com diu ell, quasi una sentència, perquè segur que tenen prou informació per saber, no fan la sentència judicial, però per saber que les coses no han anat bé.
Sí, per saber que si hi ha alguna cosa falsa, defensar-lo més, no?
Hi hauria una motivació. Si tinguessin clar que tot això no és, segur que la Casa del Rei no hauria pogut optar d'aquesta posició. En tot cas, pensen que com a mínim les possibilitats són altíssimes perquè ells tindran una informació que inclús nosaltres no tenim.
Senyor Calderón.
No, estic molt d'acord amb el que acabeu de dir. El rol del cap de l'Estat, no només a Espanya, on és un monarca, sinó en la major part de països on hi ha una separació entre el cap de l'Estat i el cap del govern, és fonamentalment de representació. I en aquesta representació, doncs, l'exemplaritat és clau. Això afecta el monarca i el seu entorn, en aquest cas, a la família del rei. Sobre el cas d'Iñaki Urdangarín, que ens ocupa, jo penso que periodísticament se l'ha condemnat abans que judicialment. I això, si és greu en qualsevol cas, ho és encara més en aquest, per tot el degotall de notícies negatives que això provoca. Portem molts de mesos. I això fa un mal a la imatge pública de la Casa Reial, i en concret d'una persona, en aquest cas, que està implicada. Jo penso que, home, potser s'hauria d'haver esperat, no la Casa del Rei. La Casa del Rei el que ha fet és una mica respondre a aquesta inquietud que hi ha en el carrer, que comentava abans l'Ignasi. Però sí, periodísticament hi ha hagut un incessant acoso i gairebé derribo, no? Potser s'hauria de ser una mica més prudent en aquest cas. En aquest cas, com dic, i en qualsevol altre cas, en què la premsa jutja i condemna abans que la justícia.
Però vaja, el que diu la Casa Reial no és responsabilitat de la premsa.
No, exacte.
Ho diuen ells per iniciativa pròpia i, en tot cas, si hi ha un judici paral·lel, són els primers que el fan, en tot cas.
Sí, sí, sí. Home, és un judici paral·lel que respon, jo crec, que a la pressió de molts de mesos. Jo crec que d'alguna manera potser la Casa Reial s'avança el que pugui arribar. Independentment de que evidentment si hi ha hagut conducta no exemplar, doncs això s'ha de resoldre.
Potser hi ha hagut conducta no exemplar i no hi ha necessàriament sentència condemnatòria, això també pot passar, creuen vostès.
Podria ser, la justícia és interpretativa. Uh-huh. Però de totes maneres el que sí que sembla és de que un fet de que ha estat posat en els mitjans com de possible desviació de recursos públics que en benefici d'algunes persones en concret i que no hagi estat contestat immediatament per la persona que es veu afectada amb el seu propi honor, i això no s'ha fet ni amb immediatesa ni amb contundència, deixeu-me dir, però sembla realment doncs que al rerefons d'això hi ha molt de cert, perquè si no, quan un l'ataquen en la seva pròpia honorabilitat, a més amb aquesta posició que afecta a una institució capdalt dintre del que seria l'Estat espanyol, doncs lo raonable és que si un se sent segur d'allò que ha fet i de la bondat del que ha fet, és que surti amb contundència a clarificar les coses. I això no s'ha produït, amb la qual realment és a favor d'aquest judici paral·lel que ja la població més o menys ha anat fent. Que resulta que, a més, la Casa Reial diu que, escolti, a partir d'ara vostè és com un apestat de la família, com aquell que diu, el separo de tots els actes. A la meva interpretació és que han posat a l'Urdangarín, l'han posat a les ungles dels cavalls. L'han deixat marginat del que seria la institució cal preservar-la, vostè faci el que vulgui, però encomanis a Santa Sílvia o Santa Helena perquè realment li passaran els cavalls per sobre.
Sí. Potser també és per la peculiaritat de la Casa Reial que es fa això, no? Pel seu caràcter representatiu.
Sí. No, però hi ha un aspecte que és... O sigui, jo anava a dir en la mateixa línia que ara de l'Ignasi, hi ha un aspecte que és que inclús fa un mes, segons he llegit, fa un mes el rei ja va parlar amb ell i digues-li alguna cosa.
Sí, això s'ha sabut.
Ha tardat un mes. Clar, això ha fet podrir les coses bastant perquè hi ha hagut aquest acoso, assetjament mediàtic, molt intens, que és lògic. Per una banda, hi ha uns mitjans que això ho viuen i potser és sistemàtic amb això o amb altres coses. Per l'altra banda, hi ha una part de realitat o de possible realitat. Per tant, com és lògic que el senyor Urdangarín havia d'haver sortit immediatament, dos dies després, intentar, si realment no les coses no anaven per aquí, de clarificar-les. Ara probablement no quedava més remei. Crec que la Casa del Rei ha fet el mínim que podia fer en una circumstància que ja no té marxa enrere, per entendre'ns.
Potser Urdangarín volia esperar alguna novetat estrictament judicial i no anar a remolc de la investigació, en aquest cas del diari El Mundo, per exemple, hi ha altres diaris.
No sé, jo crec que en tot cas l'entramat d'aquesta història és quelcom amb el qual potser el senyor Urdangarín és una peça, probablement promotora, però en tot cas no la peça que ha estat movent tots aquests contractes estranys que hi ha hagut amb les administracions públiques de Balears i València.
És que a més, inclús a banda d'això del Mundo, se sabia. O sigui, puc dir, a mi gent m'havia comentat uns quants mesos abans que sortia això al Mundo, explotarà una cosa de l'Urdangarín. M'ho han comentat a mi. El que passa que ara no estic tant a la informació diària com estava fa uns anys. Per tant, dius, no estic allò seguint-ho. Però, per tant, no era una cosa exclusiva que sabien alguns, sinó que començava a ser Vox Populi. M'han dit d'àmbits empresarials, m'han dit d'un, també, això sí, periodista del món de la investigació, però parlo de 6 o 7 mesos abans que comencés això.
Aquí la matèria judicial es veurà, evidentment. La justícia ha d'actuar i se l'ha de deixar actuar. Potser ara no tenim temps d'entrar molt a fons, però són uns diners públics suposadament utilitzats, dels quals es va beneficiar l'Institut NOS que dirigia Iñaki Urdangarín. Són uns estudis que es van encarregar i aquí hi hauria possible frau en l'encàrrec.
I uns valors desproporcionats per allò que has comprat, no? Com aquell que diu.
Sí, exacte. Uns diners excessius per un estudi petit.
Però això ho hem vist en altres llocs i amb altres administracions.
Sí, sí. Aquest potser és molt extrem, no? Però escolti, per un estudi, escolti, una judia, 3 folis, 3 milions d'euros. Sí. No dic això, dius, escolti, a mi me paguen a 10 euros la pàgina, no a 10.000, no?
Sí, en tot cas, bé, ja es veurà, però tenim la condició delicada del personatge i de la institució que representa.
En aquest país ja té prou problemes com que ara, a més es posa en marxa tot un procés de si monarquia o no. que potser algun dia s'ha de plantejar, però potser seria bo que fos una certa tranquil·litat de que les coses no siguin amb alteracions ara, amb crisis i coses, potser hi ha altres problemes que la gent està més preocupada.
Jo crec que entendre també que aquesta posició de Casa Real és fins a un cert punt també un tallafoc que separi una miqueta la Infanta. La Infanta ha estat administradora d'aquestes empreses, perquè segur que ha signat coses, però seguríssim, vaja, pel que diuen els mitjans, i el que probablement intenten és dir, escolti, ara s'espavilarà vostè, però s'espavila vostè sol. I intentem marcar la ratlla d'allò que és, escolti, el que és encara la família. Sembla.
Sí, perquè si no això és un tema d'efectes retardats i que es va una mica desfilant a poc a poc, el que encara fa més mal.
Sí, sí.
Si això no es talla de socarrel,
és fort. Mireu, per exemple, l'altre dia va haver a Madrid, independentment potser d'això, una manifestació republicana. Però en altres manifestacions o de gent republicana normalment no s'acusava la monarquia de corrupta o similars. S'acusava pel sistema, d'acord, l'herència, etc. Però comença a sortir pancartes o rètols o crits de corrupció. Que això és molt fort. Cosa que
és una altra dimensió, potser, del debat monarquia-república, que, com deia el senyor Arasan, no és que sigui un debat molt viu actualment. La gent, encara que sigui republicana, accepta el paper democratitzador de l'actual monarquia, l'accepta com una institució representativa.
No, volem que no, el rei és gran. I el rei, des del punt de vista de salut, va una miqueta apretat, diguéssim. I en algun moment, i segur que hi ha algú que es va planificant els següents passos, està previst que hi hagi un determinat camí de successió.
Totalment d'acord.
I amb això no sé si la societat espanyola està tan d'acord en que realment el procés es faci...
Està previst en la Constitució, evidentment, la successió dinàstica.
Sí, però no els temps.
No. I el fet que hi hagin aquestes sospites de si les coses es fan ben fetes o mal fetes, potser està posant a sobre de la taula quelcom que ara no hi era.
I que el gran perjudicat, diguem-hi, entre cometes, pot ser indirectament el príncep Felip. És a dir, jo crec que ningú posa en dubte la figura del rei Joan Carles, però com és gran, gent Joan Carles, té 73 anys.
73 complirà el 5 de gener, exactament. Mal 73.
Mal portats, portats.
I perquè últimament ja comença, no és molt vell, però comença a estar ja una mica malament, i per tant... La idea de successió segur que la tenen pensada o planificada d'alguna forma, i per tant això sí que pot afectar en tot aquest procés.
Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb el periodista Daniel Arasa, amb l'economista Alfons Calderón i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Hem parlat del cas Urdangarín. Només un apunt, recordar que Urdangarín designava en unes declaracions a l'agència EFE el dissabte a la nit Mario Pascual Vives com a advocat representant seu. Això també és important per admetre que hi ha unes acusacions, doncs jo anomeno un advocat que parlarà en nom meu, no? Això bé,
és un procés normal. És un procés normal.
Sí. Un procés normal. Per defensar-se, en tot cas, per defensar-se. No és que admeti res, però per defensar-se sí. I després també cal recordar que la Casa Reial ahir anunciava, per boca del seu portaveu, que farà públic aviat l'ús dels 8 milions i mig d'euros que rep la institució dels pressupostos de l'Estat. Això també tenia una certa petició popular, no?, de més transparència en els diners que van a la Casa Reial, i potser deu, més en aquests temps.
Deu arribar amb uns 6 o 7 segles de retras, això. Sí. No? Si són cabdals públics, escolti, la transparència és evident.
Potser fora és trist que sigui per aquest cas, no?
Sí. I això els manega el govern, el que és allò en què gastem els nostres propis diners ha de ser transparent. O com a mínim, el suficientment transparent perquè hi hagi una auditoria clara que permeti saber que allò que s'està gastant correctament. I ja està, no hi ha més. El que passa és que tenir-ho que fer reactivament a una situació concreta, doncs és actuar sempre a la contra. Ja arribo tard.
Jo trobo que, estic totalment d'acord, que ha de ser, però també voldria plantejar una cosa en positiu en el sentit de la Casa Reial. A vegades la gent té la impressió que el que gasta la Casa Reial és una quantitat immensa, 8 milions i pico d'euros, tampoc no és una quantitat enorme, perquè una presidenta de la República també els gastaria.
Per tant, és per pagar els sous, les despeses
sí, per tant,
de representació...
Per tant, no estic dient-ho, ara no defenso ni la monarquia ni no, però també a vegades potser la gent pot pensar de que el que rep la Casa Reial o tal són quantitats immenses. Clar, si realment només hi ha això, inclús la transparència pot ajudar, que són 8 milions i pico...
Són quantitats per viure bé una família, molt
bé.
No,
clar, per suposat, però però no... Segurament que el ciutadà que del carrer, sí, quan sí. té la gran... segur que pensa que són quantitats molt més grans que aquesta.
És veritat que si no es té la informació exacta... Pot...
Tota la raó. Si per un estudi de 3 fulles pagues 3 milions, 8 milions i mig és baratíssim mantenir tota la família real.
Un any.
És baratíssim, tot l'any.
Un any, sí, sí. Una mica tot el que representa tot al voltant. No?
Baratíssim.
És molt oportuna aquesta petita comparació anecdòtica, en aquest cas. Alguna cosa més?
No, és totalment d'acord amb el que dieu.
Bé, parlem d'altres temes de l'actualitat i anem al terreny més polític, operatiu. L'actualitat mana, d'aquí a poc més de 2 hores es comencen a constituir les Corts Espanyoles de la 10a legislatura de la democràcia. El Congrés i el Senat a les 10 del matí comencen aquestes sessions i amb la majoria absoluta del PP sembla que tot està dat i beneït, però bé, s'ha de fer el tràmit parlamentari corresponent, la votació del president del Congrés i del Senat i també l'elecció de les meses per un procés una mica més complex de representació. La majoria absoluta del PP, com dèiem, ha fet que el que ahir anunciava Mariano Rajoy sigui pràcticament ja el nomenament directe, és a dir, Jesús Posada, president del Congrés, Pío García Escudero, president del Senat, i després, doncs, Alfonso Alonso com a portaveu popular al Congrés. I hi ha també noms per a les meses, la catalana Dolors Montserrat, que té un important càrrec com a vicepresidenta segona del Congrés. Algun comentari sobre això?
En primer lloc, sorpresa, en el sentit de que Rajoy vol marcar fites molt clares. Jo decideixo d'un costat, claríssim, o sigui, no han servit de res totes les enquestes i totes les enquestes.
Parlava de Jorge Fernández Díaz, sí, les travesses que es feien.
Les travesses que es feien. Bueno, sí, per tant, d'un costat, ell vol dir, jo mano, decideixo, d'altra banda, agafat gent fidel, evidentment.
Ah, i el partit ho assumeix, perdoni, sí. També el partit ho assumeix, és a dir, al PP no hi ha una contestació en aquests moments d'eufòria, no?, pel triomf.
I pel que sembla, són gent també moderada, és a dir, no està agafant gent d'una radicalitat extraordinària, sinó gent francament moderada. Jo penso que això, d'entrada, pot ser molt positiu, i veurem, també són càrrecs que són molt importants institucionals, però des d'un punt de vista d'acció pràctica són més limitats, no? Uh-huh. Però veurem, però d'entrada doncs, està bé que Rajoy vagi per aquí premiant els seus i al mateix temps posant gent que pot anar marcant fites i canviar estil que potser l'oposició no pensava que tingués aquest estil del Rajoy.
Posadas diu que estava ben vist fins i tot pels socialistes.
Uh-huh. De fet, són dos càrrecs també representatius, el del president del Senat i del president del Congrés. En altres països tenen molt menor rellevància que la que tenen aquí a Espanya. I d'alguna manera el que s'espera d'ells és que tinguin aquesta cintura una mica per poder parlar amb els diferents grups polítics i en alguns casos també s'espera que siguin uns càrrecs d'una certa autoritas, és a dir, el que ha de presidir els legisladors doncs no pot ser un qualsevol des del punt de vista intel·lectual. Això és la teoria, el que diu. Sembla que Rajoy ha optat per gent moderada. Molt bé, doncs ja veurem una mica com ho desenvolupen.
Per cert, que no sigui Jorge Fernández Díaz el president del Congrés, el fa més ministrable, creuen vostè? Serà ministre?
Sembla que sí. Sembla que realment era o una aposta o l'altra, no? Sí. Vull dir, però en totes les quineles hi sortia. Uh-huh. Jo crec que també és una d'aquelles persones enquadrades dintre el que seria els fidels, diguéssim.
L'entorn de Rajoy, sí. Quan Rajoy era ministre, era un dels col·laboradors de més confiança.
I, per tant, jo crec que realment això li serà reconegut, a part que també és una persona relativament centrada i amb seny, jo crec.
I seria potser part de la quota catalana en el govern, perquè...
Algun català
hi ha d'haver-hi, probablement. Sí. Algun basc hi ha d'haver-hi, doncs jo crec que podria ser.
Sí, jo espero que sí, crec que espero que sí. Inclús espero que sigui un ministre, un ministeri, que tingui un determinat contingut doctrinari ideològic, podria dir, en quin sentit. No els ministeris econòmics, per d'una forma, que són importantíssims, però que no crec que vagi per aquí, sinó algun que tingui algunes fites sobre valors determinats. No? Inclús penso, per exemple, un tema com família, perquè és un home que ja sé que a mi jo sóc una mica extremament susceptible, però que ell s'ha mullat molt en aquests camps. No?
Molt sensible en aquest tema.
I que, per tant, és probable que estigui en algun camp d'aquests d'acció social, etcètera, que tingui relació amb aquest tipus de temes.
Sí, el ministeri, doncs això, algun ministeri...
Potser no sigui família, però com sigui d'acció social...
D'afers socials, que n'hi havia abans, o...
Alguna cosa així.
Doncs bé, o de treball i afers xarxa
treball,
social.
També. Mm-hmm. Treball, també. Treball és un marró el que li toca el treball. Eh?
També, també és veritat.
Sí.
Doncs ens l'ha pensat una mica el senyor Dani Larassa, algun ministeri amb contingut social, el de Jorge Fernández Díaz, podria ser. Altres apostes es volen mullar?
No, en quant a nom segur que no. Si hi ha una miqueta de morbo en saber... Ara és el moment, Rajoy, i és el moment de les recompenses, en tot cas, i els reconeixements. I, per una altra banda, quan hi ha reconeixements i recompenses, també deu haver algun càstig, com aquell que diu, no? I és veritat que el Rajoy no ha arribat aquí amb un camí de floretes. Vull dir, hi ha gent del propi partit que li ha anat posant pedres. I moltes i molt grosses, a més, eh? Inclús sortint a premsa a explicitar-ho. Ara caldrà veure quina és la reacció d'això, eh? Caldrà veure quin és el paper del senyor Gallardón, que sembla ser que també és un ministrable.
També serà ministre.
La senyora Botella sembla ser que ja ha agafat el bastó de mando de l'alcaldia de Madrid. M'agradaria saber quin és el paper de l'entorn de l'Esperancita, no? Perquè teòricament hauria de ser la carta perdedora, diguéssim, o la mà perdedora de la partida. Caldria veure com quedarà això i com quedaran representats, en tot cas, la seva línia dintre del govern. Ara és el moment de Rajoy. Jo crec que està en un moment òptim per poder fer allò que ell cregui. I és veritat el que deia el Daniel, eh? El tarannà del Rajoy sembla de que es projecta sobre aquelles persones en les quals sembla ser que tingui confiança. I això jo crec que no és una mala cosa per l'Estat, eh? Per sí. Catalunya no ho sé, però per l'Estat...
Un nucli, diguéssim, de persones així, almenys d'entrada, considerades dialogants o obertes. Sí. I el cas de possible ministre de Convergència i Unió com Duran Lleida, vostès el descartarien?
Això ho veig molt complicat.
Vostè ho veu complicat. El mateix Duran s'autodescartava.
No ha de ser ministre.
No ha de ser ministre.
No ha de ser ministre. No és ni el moment ni l'oportunitat. Si fóssim decisius a Madrid, diria que potser sí. No ho sem, i per fer el pallaringa al costat d'un govern absolutament monocolor, que a més no anirà a favor de les ambicions nacionalistes catalanes, jo crec que això el Duran no es pot prestar.
Sí que hi ha hagut declaracions, tant de Rajoy com de Fernández Díaz, per exemple, en el sentit que es cuidarà Catalunya, i aquí hi ha una, si em permeten la vulgaritat, patata calenta, com són aquests 759 milions que deu l'Estat a Catalunya en concepte d'inversions en infraestructures, d'acord amb el que preveu la disposició addicional tercera de l'Estatut, ara sí, utilitzant paraules més tècniques. Això no ho pagarà Zapatero, i per tant li passa...
Bé, aquí tenim una moneda de canvi, que és, per exemple, el que passa a l'Ajuntament de Barcelona en aquests moments. No, el possible, gairebé possible, ben probable pacte Convergència-PP.
Efectivament, és notícia també de les últimes hores.
Aquí tenim una possible moneda de canvi.
Sí.
Per què no? Per què no?
Creuen vostès que el govern de Rajoy sí que assumirà aquest pagament immediatament? És un pagament que qüestionava i Salgado.
Suposo que aquest sí. O sigui, passa que n'hi ha 3 o 4 d'aquests pagaments. No?
Després hi ha el famós fons de...
400 i no sé
el fons de competitivitat, que és el doble, més o menys. Sí,
quasi el doble i tal. I pot ser complicat. Jo suposo que algun gest d'aquest ha d'haver. Però també com anirà, se trobaran uns calaixos tan buits i potser plens de factures, que potser no estan ni comptabilitzades. Per tant, tampoc no cal esperar meravelles. Però... suposo que algun d'aquests sí que ho faran, en aquest sentit, gest cap a Catalunya. I quan lo de ministre, no Duran, o algú de Convergència i Unió, jo penso que a mig termini seria bo que hi fossin. O sigui, potser no és, ara, jo crec que no és el moment ara, però potser d'aquí un any que hagi passat una mica la situació, jo penso que pot ser bo que Convergència i Unió estigui. Jo crec que pot influir en algunes coses.
En aquesta legislatura, en una possible remodelació
sí,
futura.
Sí, que no té per què ser d'aquí 4 dies, pot ser mitja uh-huh. legislatura, no? Uh-huh.
Doncs bé, possibilitats, projeccions, i els agraeixo que facin aquest gest de mullar-se una mica amb el risc d'encertar o no encertar, no?, amb les previsions. I una última qüestió que els volia comentar és sobre el tema del Regne Unit i la Unió Europea, molt important. Em sap greu tenir poc temps per parlar d'un tema internacional tan important com és el futur de la construcció europea amb la crisi per la autoexclusió del Regne Unit d'aquest últim pacte, anticrisi.
Jo crec que el Regne Unit, probablement en els últims 500 anys...
Va a la seva, sempre.
Ha jugat sempre amb una astúcia, doncs, ja vella, ja molt antiga. Divideix i venceràs. El que passa que aquesta vegada li ha sortit una miqueta el tret per la culata perquè probablement no s'esperaven que la resta d'Europa estigués unida i que els aïllats hagin estat ells. Ho vèiem en les declaracions l'endemà de la cimera del viceprimer ministre britànic en contra gairebé del seu primer ministre.
El liberal Nick Clegg és més europeista.
Exacte, és a dir, ja veiem una primera dissensió dintre del mateix govern. Pels interessos britànics no està clar que estar a la Unió Europea sigui bo. És a dir, per moltes empreses britàniques és bo estar dintre de la Unió Europea. Per la City de Londres, per la qüestió financera, potser no tant, però per moltíssimes empreses britàniques és bo. Uh-huh. Llavors, per això, el viceprimer ministre liberal doncs, hi està en contra.
Uh-huh. No, el cert és que la ciutadania britànica recolza Cameron, inclús he llegit enquestes, però he sabut que la major part, una part àmplia, recolza Cameron. De totes maneres, això els pot sortir, això els tret per la culata, perquè a curt termini, efectivament, la City pot estar a distància, però si l'euro es refà i d'aquí un temps funciona, d'aquí un any, dos anys, que torna a ser realitat, probablement la que no vagi tan bé, llavors ja sigui la Lliure i la City. Quan Europa es refaci.
Allà termini
es
va per la
porta. Si es trenca és una altra cosa, però sí. Possiblement Frankfurt pugui substituir en bona part a Londres en el que és la importància financera.
Un tinc comentari
no,
ja,
no,
per
tothom,
acabar.
No, totalment d'acord. Jo crec que realment les posicions han de ser més clares. Vull dir, o si és blanc o si és negre, però tots els matisos de grisos no pots estar permanent jugant amb això. Vull dir, si jugues la carta europea, ets Europa i ets participes de la moneda europea, amb els seus riscos i els seus avantatges, perquè tu també vols vendre Europa. Que és el teu mercat natural.
Però això de la moneda al Regne Unit no.
No, però
no estan per això.
És un element essencial. No et pots mantenir en una situació d'ambivalència, d'intento treure sempre el millor profit de cada una dels diferents escenaris. No, senyor, un té que jugar les seves apostes amb un cert risc. Escolti, jugo a blanc o jugo a negre. No?
Sí, Cameron ahir, de fet, va haver de matisar això en un gest també a favor del seu soci de govern, que si no es podia trencar el govern.
Si Europa va bé,